Són les 8, molt bon dia a tothom.
Doncs continuem sota aquest petit embussament d'aire relativament més fred en alçada que afavoreix el creixement de nuvolades i tempestes i tindrem un dijous amb estat de cel variable.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Dijous 16 de maig del 2024, això és el supermatí. Avui ens hem llevat en fresca, 12 graus i mitja a Palafrugell, 10 a l'Estartit, i avui aquest cel variable, possibilitat de pluges, possiblement acompanyats de tempesta. Avui al supermatí parlarem d'una desgràcia que coneixíem ahir, el fet que un jove de 23 anys ha mort ofegat a Sarriera mentre instal·lava boies d'amarratge. Explicarem com va anar tot plegat. Explicarem també que la Costa Brava rebrà 700.000 euros per reparar els desperfectes del temporal Nelson. I parlarem d'una nova eina, d'una eina que ja fa temps que existeix, però que ara es vol impulsar per Palafrugell per millorar l'accés a l'habitatge. Estem parlant del cohabitatge i d'una xerrada, d'una conferència que es farà sobre aquesta qüestió al Museu del Suro de Palafrugell. A Palafrugell, on avui s'entreguen els diplomes al mèrit ciutadà a 6 persones de referència en l'àmbit cultural del municipi i arreu. Per tant, aquestes són les notícies del dia. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui parlarem amb l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, sobre el nou projecte del Passeig del Mar i, com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El que dèiem, un jove de 23 anys ha mort ofegat a Sarriera mentre instal·lava boies d'amarratge.
L'accident ha passat quan el jove no ha emergit després de submergir-se. El seu company ha intentat rescatar-lo sense èxit. El Servei d'Emergències Mèdiques ha realitzat maniobres de reanimació i el cas, de moment, està sota investigació de la Guàrdia Civil.
La Costa de Girona rebrà 700.000 euros per reparar els desperfectes del temporal Nelson.
El Consell de Ministres ha contemplat aquesta inversió entre les mesures per reparar els danys d'aquest temporal a les costes de Catalunya, una xifra que ascendeix a un total de 3.360.000 euros.
I parlant de tot plegat, Palamós impulsa una jornada informativa per donar a conèixer el projecte de reforma del Passeig del Mar.
El document que recull aquest projecte es va aprovar de manera inicial en el darrer ple municipal del mes d'abril, on està previst que les obres comencin la tardor vinent.
Palafrugell organitza una xerrada sobre cohabitatge al Museu del Suro.
És una modalitat d'accés a l'habitatge que permet a persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o arrendadors. I poden viure entre 50 i 100 anys i un preu inferior al del mercat. La conferència informativa serà divendres a 6:45 de la tarda i forma part de les propostes del nou pla local d'habitatge.
I a Palafrugell avui s'entreguen els diplomes al mèrit ciutadà a 6 persones de referència en l'àmbit cultural del municipi. Es tracta de Víctor Dols, Eulàlia Hortal, Teresa Jové, Rosa Regàs, Guillem Roques i Carles Torrent. I ara anem fins a Sant Feliu de Guíxols. Perquè ja s'ha presentat el cartell de la Festa Major 2024 inspirat en el mar.
La guanyadora del concurs per crear aquest cartell, d'entre les 11 propostes que s'hi van presentar, ha estat la il·lustradora i dissenyadora gràfica a Canxona, Patricia Trujillo.
I el Museu del Suro celebrarà la nit dels museus amb un concert de Lluís Figueres amb The Demons.
El concert començarà dissabte a les 10 de la nit i serà gratuït amb aforament limitat. També es farà jornada de portes obertes al Museu del Suro entre les 8 del vespre i les 12 de la nit.
I en esports, Carles Rofes, entrenador del Bisbal Bàsquet, explica que l'afició els ha acompanyat durant tot el camí cap a l'ascens a la Lliga LEP Plata.
Ho ha explicat en una entrevista durant el supermatí, després que l'equip ascendís aquest cap de setmana a la Lliga LEP Plata. Els bisbalencs van aconseguir l'ascens a Llíria aquest cap de setmana, on van guanyar el Bilbao Bàsquet per 55 a 63.
El supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, anuncia la seva retirada de la presidència després de les eleccions europees, i després d'això també va Marta Rovira, secretària general, també va anunciar que deixaria la secretaria nacional, però amb diferents ordres. És a dir, Oriol Junqueras deixarà la presidència després de les eleccions europees amb la possibilitat de presentar-se al Congrés Nacional del Partit del 30 de novembre si considera que té prou suports, i Marta Rovira es mantindrà a la secretaria nacional fins al Congrés del 30 de novembre i a partir d'aquí, doncs, dimitirà. Això, tot plegat, arriba en el moment de negociacions per la investidura i amb la incògnita de què farà Esquerra Republicana pel que fa a la investidura de Salvador Illa, perquè el Partit Republicà és indispensable per fer president el socialista. El primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, ha estat ferit a trets en un atac al seu país. L'agressor és un home de 71 anys que han detingut. Les ferides del president s'inclouen en diferents parts del cos, però en principi ja no estaria en perill la seva vida. 62 dones han acusat el famós il·lusionista David Copperfield d'agressió sexual, algunes des de l'any 1980. Les acusacions inclouen drogues i abusos, amb més de la meitat de les víctimes menors d'edat en el moment dels fets. Copperfield nega les acusacions i les qualifica de falses i inversemblants. Ucraïna replega les seves forces al front nord després dels atacs russos a prop de Kharkiv. L'exèrcit ucraïnès es retira per evitar pèrdues i reubicar-se en posicions més favorables. El president Zelensky ha cancel·lat visites internacionals que havia de fer, per exemple, a Espanya per aquesta situació a Kharkiv. Rússia declara haver controlat diversos enclavaments en aquesta regió. I l'Ajuntament d'Almeria retira un cartell que promovia la prevenció de les agressions sexuals als menors. Però hi ha hagut polèmica, perquè a la imatge, si hi havia la imatge d'un nen, i deia, si diu no, no és sexe, és agressió. I això sembla legitimar la pedofília, perquè en el cas dels nens, encara que digui que sí, que no, tot és agressió. L'Ajuntament admet l'error i anuncia que es retirarà immediatament el cartell. Les 8 i 7 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Sembla que aquesta setmana s'està complint allò de pel maig cada dia un raig. Hi haurà nous ruixats avui o què?
Doncs continuem sota aquest petit embussament d'aire relativament més fred en alçada que afavoreix el creixement de nuvolades i tempestes, i tindrem un dijous amb estat de cel variable. Estones de força nuvolositat, però també d'altres amb més clarianes i sol. El risc de ruixats també serà present avui, i entre migdia i tarda es poden produir ruixats localment acompanyats de tempesta, en general però acumulant quantitats entre minces i poc abundants i de distribució irregular. Pel que fa a temperatura, anirem dels 8-10 graus de mínima i fins als 20-23 graus de màxima. Puja una miqueta la temperatura diurna. Demà les clarianes i les estones de temps assolellat aniran guanyant més protagonisme, però sense deixar el cel del tot blau, encara amb alguns intervals de núvols que ens recorden que la primavera és una època de cel canviant, però demà amb menys probabilitat de pluja.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari del dia ens el porta avui el president de la Fundació Pallac, en Josep Maria Soler.
El passat 16 d'abril, el diari de Girona deia que els hospitals de Palamós i el Trueta eren líders en temps d'espera a urgències amb una mitjana de 62 minuts. També fa pocs dies vaig llegir i em van comentar la bona evolució dels resultats del grau de satisfacció global, segons enquestes dels usuaris, a l'ABC Palafrugell. El 2022, un 7,67 de mitjana, mentre que el 2023 van pujar a un 8,12 de mitjana. És a dir, una millora clara, tenint en compte que la mitjana de totes les àrees bàsiques de salut de Catalunya és del 7,72. Tanmateix, entre un grup d'amics que uns i altres hem estat en algun moment atesos per especialistes o hem precisat operacions quirúrgiques i hospitalitzacions tot a l'Hospital de Palamós, coincidíem amb la molt bona atenció rebuda en tots els aspectes. I és que està ben clar que els contrastos solen ser considerables i que solen donar peu a generalitzacions. Sense dir, per exemple, l'atenció sanitària pública és un desastre, o bé és envejable el sistema sanitari que tenim. Hi ha altres contrastos en opinions d'aquesta mena. Això, a la privada, no passa. És tot molt i molt millor. O bé, a la pública es treballa molt més en equip i coordinadament, i això es nota. Trenquem, potser, aquesta tendència a generalitzar indiscriminadament. Els contrastos hi són, i també els usuaris, i podem ajudar per tal que les coses millorin. Com, però? Llegeixo que les enquestes que de manera fàcil ens permeten respondre-hi després de cada visita o intervenció sanitària pública, només un 12% dels usuaris hi solem respondre. Un altre contrast que també ens hi ha de fer pensar molt. Que tingueu un molt bon dia.
Gràcies, Josep Maria Soler. Les 8 i 10 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 16 de maig del 2024 i hem de començar parlant d'aquest jove de 23 anys, veí de Begur, que ha perdut la vida aquesta ahir a la tarda en un accident laboral mentre instal·lava una de les boies d'amarratge de vaixells a la platja de Sarriera. El succés va passar aproximadament a les 6 de la tarda, quan ell i un altre company treballaven al Club Nàutic de Sarriera en la instal·lació del camp de boies per la temporada estival.
Ha sigut llavors quan el jove no ha retornat a la superfície, alertant el seu company, qui ha sol·licitat ajuda immediata a altres embarcacions pròximes. Amb l'assistència de diverses persones han aconseguit rescatar el cos del jove, que havia quedat atrapat per una corda a 1,5 metres de profunditat. Un cop a la platja, agents de la policia local han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels serveis d'emergència del sistema d'emergències mèdiques, que malauradament no han pogut revifar-lo. El cos serà enviat a l'Institut de Medicina Legal de Girona per realitzar l'autòpsia. La policia local ha proporcionat assistència psicològica als familiars i amics del difunt. El company de la víctima ha estat traslladat a l'Hospital de Palamós a causa d'un atac d'ansietat. El cas està sent investigat per la unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Girona i està sota la supervisió del jutjat d'instrucció de guàrdia de la Bisbal.
Descansi en pau. La costa de Girona rebrà 700.000 euros per reparar els desperfectes del temporal Nelson. El Consell de Ministres ha contemplat aquesta inversió entre les mesures per reparar els danys d'aquest temporal a les costes de Catalunya. Una xifra que ascendeix a un total de 3.360.000 euros.
Després de la reunió del 2 d'abril del delegat del govern, Carlos Prieto, amb els subdelegats de les províncies afectades, la Secretaria d'Estat ha emès una resolució que recull la intensitat especial del temporal que va causar danys a la costa en general i, en concret, diversos punts del domini públic marítim terrestre en els quals es fa necessari intervenir sense demora. Els danys inclouen pèrdua de sorra a les platges i desperfectes de mobiliari, entre d'altres afectacions. Així, el govern espanyol creu que cal actuar ràpidament per prevenir danys addicionals a la costa si es presenta un altre temporal en el curt termini. A parer de l'executiu, encara que aquest hipotètic temporal fos d'intensitat ordinària, provocaria danys significatius, atès que no hi ha protecció natural que proveeix una platja ben configurada. A les comarques gironines, les actuacions que ascendeixen a un cost de 700.000 euros serviran per reparar els desperfectes a Calonge i Sant Antoni i a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. També es destinaran fons a diversos termes municipals per dragar la bocana de diferents ports, amb l'objectiu de pal·liar la regressió puntual a diverses platges de la demarcació.
Palamós impulsa una jornada informativa per donar a conèixer el projecte de reforma del Passeig del Mar. El document que recull aquest projecte es va aprovar de manera inicial al darrer ple municipal del mes d'abril, on està previst que les obres comencin la tardor vinent.
La jornada informativa es dividirà en dues sessions perquè hi pugui assistir el màxim nombre de ciutadans possible. La primera sessió començarà a les 7 de la tarda i la segona a les 8. Cal confirmar l'assistència a la sessió escollida al mail participació.ciutadana@palamos.cat. Les obres de millora d'aquest equipament se centraran en el tram del passeig comprès entre els carrers d'Aragó i de Carmel. El primer tram entre el carrer del Mar i Aragó ja va ser arranjat entre els anys 2014 i 2018, deixant la secció entre el carrer Carmel i l'avinguda de l'11 de setembre, on es troben ubicats els jardins de l'1 d'octubre per una fase posterior, tenint en compte que aquest sector pot quedar condicionat pel pla director del port, actualment en procés de redacció per part dels Ports de la Generalitat. L'Ajuntament també preveu poder fer en aquest àmbit un estudi profund de la canalització del clavegueram que hi ha i resoldre així els problemes d'acumulació d'aigua i inundacions que en ocasions afecten la zona. El projecte de reforma aprovat recull les conclusions del procés de participació ciutadana que es va realitzar entre els anys 2022 i 2023 i renova de forma pràcticament total l'urbanització i els serveis existents al passeig, introduint elements innovadors pel que fa a l'adaptació al canvi climàtic, l'estalvi energètic, la sostenibilitat, la mobilitat i l'espai urbà. La reforma d'aquest equipament permetrà el seu arranjament i transformació, que preserven els elements que més el caracteritzen, com les arcades o parts del mur que el separa de l'actual aparcament de la Platja Gran, millorarà l'accessibilitat ampliant les zones de vianants i generarà grans espais de prioritat invertida, potenciarà la connexió amb els carrers que l'enllacen a la zona urbana, diferenciant els diversos embolcaments d'acord amb la funció del carrer, només per a vianants o de carrer, també per a vehicles. El projecte també permetrà la implantació de carril bici en tota la llargada del passeig, la instal·lació de places de recàrrega de vehicles elèctrics i també per a recàrrega de bicicletes i vehicles de mobilitat personal. També millorarà la gestió de l'aigua, fent una xarxa separativa de clavegueram i renovarà tot l'enllumenat públic amb làmpades LED, entre altres actuacions. El termini per completar tota l'obra és de 15 mesos i està previst que els treballs comencin la tardor vinent. En el període de l'1 de juliol fins a l'1 de setembre s'hauran d'aturar les obres en aplicació de la normativa de soroll. El pressupost d'execució d'aquesta primera fase del projecte és de 6.660.000 euros, dels quals 3 milions d'euros els aportarà la Unió Europea mitjançant els fons Next Generation, destinats a actuacions de turisme sostenible. A banda, l'Ajuntament de Palamós treballa per poder sumar la participació econòmica d'altres administracions, com és el cas del Ministeri de Transició Ecològica.
Vuit i 17 minuts, Palafrugell organitza una xerrada sobre el cohabitatge al Museu del Suro. És una modalitat d'accés a l'habitatge que permet a les persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o arrendadors. Hi poden viure entre 50 i 100 anys i a un preu inferior al del mercat. La conferència informativa serà demà a 6:45 de la tarda i forma part de les propostes del nou Pla Local d'Habitatge.
La regidora d'Habitatge, Margarita Mauri, explica a Ràdio Palafrugell que el cohabitatge permet donar resposta a la falta de pisos buits i sense especulació.
Pot donar resposta a les necessitats de molta part de la població, perquè tries també la manera com vols viure i en quina casa vols viure, que pots triar poder més que no pas que vas a comprar o llogar un pis que ja està fet, però també que treus aquest element especulatiu, perquè tu inverteixes o pagues el que realment construeixes i que usaràs. Llavors no en vas a tenir un benefici, que és la diferència, no, d'aquestes cooperatives sense ànim de lucre.
El cap de l'àrea d'habitatge, Estefan García, destaca la necessitat d'augmentar la relació entre les activitats privades i l'administració pública. Explica que iniciatives com el cohabitatge beneficien tots els col·lectius.
Per què? Pues perquè són entitats també que reben doncs, subvencions també per part de la nostra administració autònoma, de l'Institut Català de Finances, tenen altres fórmules de finançament, però al final per un objectiu social i un objectiu doncs, que sense tants intermediaris el que vol és arribar doncs, a les persones i a totes, és a dir, estem parlant de totes les franges d'edat, totes les necessitats, no només pels més vulnerables.
La xerrada està oberta a tothom, tant a persones que busquen habitatge com propietaris que volen rehabilitar-los.
L'alcalde Juli Fernández i la regidora Margarita Mauri faran l'obertura. La conferència anirà a càrrec del CEO del projecte Convivalis, Manel Pretel, i l'arquitecte de l'entitat, Mercè Majoral. Convivalis és un projecte sense ànim de lucre que va néixer a Torroella de Montgrí. I, per altra banda, el Pla Local d'Habitatge preveu subvencions i ajudes per rehabilitar pisos i cases.
Per exemple, s'invertiran gairebé 3 milions d'euros a reformar els pisos Sant Martí i més endavant n'invertiran en altres comunitats.
Actuar amb el tema de la rehabilitació energètica i la rehabilitació també doncs, relacionada amb els habitatges de la gent gran. Ja existeixen ajudes que des de l'oficina gestionen per rehabilitar i dotar de mesures de implantació de mesures d'accessibilitat amb habitatges de gent gran, però nosaltres doncs volem anar més enllà.
García afegeix que també cal estudiar les necessitats d'ascensors en edificis on viu gent gran, la millora de l'eficiència energètica o la creació de comunitats energètiques. Dijous i divendres d'aquesta setmana i la vinent instal·laran un punt informatiu a Plaça Nova per assessorar sobre eficiència energètica. A més, faran jornades sobre les tarifes de llum i aigua i els canvis d'hàbits per l'ús eficient de l'energia. Seran aquest divendres i el vinent de 4 a 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació.
Va destinat a donar consells, informació especialitzada de com fer un ús eficient d'energia a casa, es facilitarà un petit material i es recollirà les inquietuds de la població. Els objectius bàsicament són el foment de l'estalvi energètic i el coneixement dels hàbits i les característiques físiques de les llars de la població que participin a la parada.
Doncs aquesta nova eina o eina diferent de fomentar l'habitatge assequible. I a Palafrugell encara avui s'entreguen els diplomes al Mèrit Ciutadà, 6 persones de referència en l'àmbit cultural del municipi i arreu. Es tracta de Víctor Dols, Eulàlia Hortal, Teresa Jové, Rosa Regàs, Guillem Roques i Carles Torrent. L'acte, que tindrà lloc a les 7 de la tarda al Museu del Suro, està obert a tota la ciutadania i servirà d'avançada al programa d'activitats de les 62enes festes de primavera. En parla la regidora Laura Millán.
Busquem persones rellevants en el món de la cultura amb diferents disciplines, perquè totes amb disciplines diferents, i donem-li la importància que volem que tingui en el nostre poble la cultura, no? I que ens faci un fet diferencial.
Declaracions de Laura Millán a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Des de l'any 2013, l'Ajuntament de Palafrugell entrega els guardons dels diplomes del Mèrit Ciutadà. En aquest cas es concedeix a persones, entitats, agrupacions, institucions, empreses, comerços que mereixen la gratitud de Palafrugell per qüestions destacades en el camp cívic, cultural, esportiu, comercial o altres que donin prestigi a la vila, i en aquest cas s'ha decidit atorgar-lo a persones rellevants del món cultural de Palafrugell i de tot el país. 8 i 21 minuts, Sant Feliu de Guíxols presenta el cartell per la Festa Major 2024 inspirat en el mar. La guanyadora del concurs per crear aquest cartell, d'entre les 11 propostes que s'hi havien presentat, ha estat la il·lustradora i dissenyadora gràfica Patricia Trujillo, que a més és ganxona.
Per això i per transmetre aquest sentiment festiu i estival, Patricia Trujillo ha representat un pop, garoines, meduses i altres elements marins de manera conjunta amb punts emblemàtics del municipi, com l'àncora, que es troba en un dels espigons de la ciutat, o un dels arcs, que es troba a la banda de mar del passeig.
Bueno, doncs vull transmetre les virtuts de Sant Feliu, com són el mar, la gent, els monuments, la festa major i el moment, doncs, aquest festiu d'ensenyar a la gent d'aquí i de fora les coses que ens agraden i que a tothom li agradi tant com a nosaltres.
Aquest no és el primer cop que la dissenyadora gràfica es presenta al concurs, però aquest ha estat el primer cop que el guanya. El dibuix és digital i s'hi poden observar diversos detalls relacionats amb la Festa Major de Sant Feliu. No s'esperava guanyar el certamen, admetia Trujillo.
Doncs aquest cartell de la Festa Major, que ja ens hi anem acostant a l'època de festes majors de tota la comarca. I de fet, sobre aquest cartell, què en diuen des del consistori?
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Alexis Cubó, ha destacat que enguany va ser una mica més senzill escollir el cartell d'entre la resta de participants. Ens va cridar molt l'atenció, admetia el regidor, que també explica que moltes de les propostes es van arribar poc abans que es tanqués la convocatòria.
En aquest cas, els altres cops havia sigut molt igualat, en aquest cas va ser igualat, però va haver-hi una mica més de marge. A partir d'eren 4 persones votant, la quarta ja no va suposar que hi hagués un canvi. Per tant, sí, hi ha hagut molta unanimitat, tot i que els altres estaven molt i molt bé, va ser que aquest englobava una mica tot el que posava les bases.
Alexis Cubó, a més, ha destacat que aquest concurs té un gran poder de convocatòria i a la crida s'hi uneixen molts artistes de la zona per mostrar els seus dissenys. La Festa Major de Sant Feliu de Guíxols començarà el proper 31 de juliol i, com la resta d'anys, s'allargarà fins al 4 d'agost.
Dissabte, el Museu del Suro torna a celebrar, en aquest cas a Palafrugell, torna a celebrar la Nit dels Museus amb un espectacle audiovisual en directe. Es tracta de Robert Johnson, l'ombra més llarga, a càrrec de Lluís Figueres and the Demons. L'acte començarà a les 10 de la nit i serà gratuït amb aforament limitat. També es farà jornada de portes obertes al Museu del Suro des de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit.
Robert Johnson va ser un cantant, compositor i guitarrista nord-americà de blues, conegut com el rei del Delta Blues. Els seus enregistraments de 1936 i 1937 mostren una notable combinació de cant, habilitats de guitarra i talent a la composició, que van tenir una gran influència en diverses generacions de músics, malgrat haver deixat un registre de només 29 cançons. Ha influït en una gran gamma de músics, incloent-hi John Fogerty, Bob Dylan, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Allman Brothers Band, The Rolling Stones o Queen, entre altres. Fins i tot Eric Clapton el descriu com el músic de blues més important que hagi viscut. Segons una llegenda, Robert Johnson va vendre la seva ànima al diable en l'encreuament de la carretera 61 amb la 49 a Mississippi, a canvi d'interpretar el blues millor que ningú. Sigui com sigui, la tècnica depurada de Robert Johnson, unida a la seva veu una mica fantasmal, es mostren magnífiques en un bon nombre de temes contínuament revisats al món del blues. Destaquen per la força literària dels seus versos, que en fan un dels més insignes autors de la poesia popular nord-americana.
I l'entrenador del Bisbal Bàsquet, Carles Rofes, explica que l'afició els ha acompanyat durant tot el camí cap a l'ascens a la Lliga LEP Plata. Ho ha explicat en una entrevista durant el supermatí després que l'equip ascendís aquest cap de setmana a la Lliga LEP Plata. Els bisbalencs han aconseguit l'ascens a Lliri aquest cap de setmana, on van guanyar el Bilbao Bàsquet per 55 a 63.
L'ascens que va lluitar el Bisbal Bàsquet aquest cap de setmana no va ser gens fàcil. Havien perdut els dos primers partits i havien de guanyar obligatòriament el de dissabte amb més de 6 punts, explica Carles Rofes. L'entrenador del Bisbal Bàsquet reconeix que aquest any ha estat un any per recordar i ple de feina, però a més ha destacat la feina que ha fet l'afició.
I més enllà d'això, també jo una cosa que ha funcionat tot l'any i que també va passar aquest cap de setmana és que no ho hem fet sols, que el pavelló vell cada cap de setmana està ple d'aficionats de la Bisbal, de canalla del club, i també aquest cap de setmana, doncs, a Llíria va passar el mateix, no? Hi havia 150 persones que van agafar els cotxes i van fer 5 hores de viatge fins ahir a Llíria, i jo crec que això és un resum molt bonic, no?, de la comunió que hi ha hagut entre l'equip i la gent de la Bisbal i de la comarca, perquè no hi havia només gent de la Bisbal, a Llíria hi havia gent de Girona, gent de l'Escala, i doncs això, no? que és el millor regal, no? Més enllà de l'ascens en si, doncs de poder-ho fer compartint-ho amb el club, no?
Durant la celebració, aquest proper dissabte 18, hi haurà un acte de celebració amb tots els assistents al pavelló vell, però a més es farà una recepció a l'Ajuntament. Carles Rofes ha convidat els seguidors a assistir a aquests esdeveniments. L'any passat, el Bisbal Bàsquet va quedar en quarta posició a la Lliga, per això Carles Rofes ha admès que l'objectiu que es va marcar a principi de temporada va ser lluitar per formar part del play-off d'ascens, però en assolir-ho, l'equip va plantejar-se l'objectiu d'ascendir finalment a la Lliga LEP Plata.
I ja tenen clar què pensen fer per la temporada que ve?
L'entrenador apunta que encara no tenen clar quins seran els objectius per la temporada que ve. Encara els queda una mica lluny, però admet que la Lliga LEP Plata és molt més exigent i requereix invertir més recursos. És una lliga professional i ells, cadascú, té la seva pròpia feina, segons explica l'entrenador. A més, ha remarcat que caldrà fer algunes reformes per adaptar la pista a les condicions que demana la federació.
Hi ha tota la part de recursos econòmics al darrere, llavors crec que primer, no, cal tancar bé tot això i lligar bé que puguem sortir, no, amb les millors condicions, i llavors ja parlarem més d'objectius esportius.
Carles Rofes fa 2 anys que és a la Bisbal i ha escoltat sempre que s'havia de crear un pavelló nou, tot i que és conscient que és un projecte que caldrà desenvolupar a llarg termini. Creu que l'Ajuntament és conscient que cal aquest nou pavelló, segons ha admès Carles Rofes.
Dos minuts i arribarem, de fet un minut i mig, i arribarem a 8:45 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I en parlàvem ara mateix, dijous que ve l'Ajuntament de Palamós organitza unes jornades informatives per explicar a la ciutadania el nou projecte del Passeig del Mar. Per parlar-nos una mica més, ens visita l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El projecte del Passeig del Mar, que, si no m'equivoco, s'ha pogut veure alguna cosa de com quedarà, no?, de com serà el nou passeig.
Efectivament, no? Doncs en el passat plenari vam fer l'aprovació inicial d'aquest projecte. És un projecte que ara mateix està a exposició pública i, per tant, tothom que el vulgui conèixer doncs, amb més profunditat o conèixer els detalls, doncs el té a la seva disposició. Però més enllà d'aquesta exposició pública que tenim doncs, a la seu de l'Ajuntament, doncs també el que volem fer doncs, és fer unes jornades doncs, a la ciutadania per poder explicar doncs, aquests detalls més generals del Passeig del Mar, que la gent doncs, pugui acostar-se, preguntar, resoldre dubtes i, en tot cas, doncs, si algú vol presentar doncs, alguna al·legació al projecte, doncs, que ho pugui fer amb coneixement.
Per què era important renovar el Passeig del Mar de Palamós?
Jo crec que el Passeig del Mar és la infraestructura a l'aire de lliure més important que tenim al nostre municipi. És un eix central vertebrador, ressegueix una part molt important del nostre municipi, ens ajuda a connectar el port doncs, a l'entrada de Palamós del costat de Sant Antoni i, per tant, és un espai molt, molt utilitzat per la ciutadania. És un espai doncs, que ja té doncs, uns anys d'antiguitat, fa molts anys doncs que no s'hi actua, i era un tema pendent que portàvem arrossegant des de dècades. Cada equip de govern doncs, que entrava anunciava que volia fer doncs, actuacions en el Passeig del Mar, reformes en el Passeig del Mar, i ara doncs, aquest equip de govern doncs, és el que en el mandat passat doncs, vam poder preparar tot el projecte, ens van presentar doncs, una línia de subvencions Next Generation i ha estat doncs, dotat amb 3 milions d'euros de subvenció i això ens permet doncs, afrontar aquest repte que feia tants anys que el municipi de Palamós tenia pendent, que era doncs, actualitzar i modernitzar aquesta infraestructura a l'aire lliure, la infraestructura a l'aire lliure més important del nostre municipi.
Quan serà una realitat, per tant?
La nostra idea és que les obres puguin començar aquesta mateixa tardor i finalitzin el segon trimestre de l'any 2026. Com dèiem abans, aquest projecte doncs, ve finançat en part per una subvenció dels fons Next Generation i aquestes subvencions s'han de justificar a meitat del 2026. Per tant, ens hem conjurat que aquestes obres han d'estar acabades en aquell moment i, per tant, que abans de l'estiu del 26, doncs, el municipi de Palamós tingui un Passeig del Mar modern, actualitzat i millorant molts dels serveis que hi traspassen.
Abans de la tardor tenen pensat fer alguna actuació prèvia per preparar la zona del passeig?
No, en principi no. El que ens toca ara, un cop aprovat definitivament el projecte, doncs serà licitar les obres i la idea doncs, és fer-ho en aquest procés d'aquests mesos d'estiu i principi de tardor i, per tant, poder tenir adjudicat el projecte doncs, a principis de tardor per poder-les començar. Doncs, la nostra idea seria començar aquestes obres aproximadament al principi del mes de novembre.
Asseguren que el projecte del nou passeig recull les conclusions del procés de participació ciutadana que es va fer els anys 2022 i 2023. Quines van ser aquestes principals conclusions?
Doncs miri, o sigui, igual que la ciutadania reclamava doncs, una reforma d'aquest Passeig del Mar, una actualització, doncs ens va sorprendre perquè la major part doncs, de la gent doncs, apostava indiscutiblement per millorar paviments, per facilitar el trànsit de persones, per incloure un carril bici, però també ens va sorprendre que molta gent volia conservar l'essència d'aquest Passeig del Mar. Per exemple, una de les qüestions que va sortir és que es volia conservar part de l'actual mur que separa doncs, el Passeig del Mar de l'aparcament de la platja. O també la gent valora molt bé la zona d'ombra que fan totes aquestes línies arbrades que té el nostre Passeig del Mar. Per tant, una mica les conclusions que demanava la ciutadania és modernitzem aquest Passeig del Mar, fem-lo actual, arrangem aquelles coses que no ens semblen bé i que permetran tenir un Passeig del Mar més endreçat, més ben mantingut, però en canvi no ens en canvieu de dalt a baix perquè ens agrada la filosofia, ens agrada l'estil que té aquest actual passeig.
I, per tant, totes aquestes conclusions s'han incorporat, és a dir, el projecte inicial ha canviat respecte a... el projecte final, vaja, ha canviat respecte a l'inicial.
De fet, el projecte inicial no era més que uns dibuixos previs perquè la gent es pogués imaginar què suposarien, no?, alguns canvis si els aplicaven amb l'estructura del Passeig del Mar. Però nosaltres sempre havíem dit que com a Ajuntament no sortíem amb una idea prefixada, no oferíem una idea inicial que la gent ens digués si li agradava o no li agradava, sinó que senzillament era, volíem que la gent opinés, que la gent parlés de com s'imaginava aquest futur passeig. I nosaltres el que hem fet ha sigut agafar aquestes idees, òbviament, i hem sumat aspectes tècnics que la ciutadania no va aportar, però que nosaltres creiem que són vitals pel municipi. Estem parlant, doncs, de posar-hi una il·luminació més eficient, estem parlant de l'instal·lació de carregadors elèctrics pels vehicles, doncs, que s'hi vulguin estacionar i carregar, estem parlant que una part molt important d'obra estarà enterrada, estem parlant de la canalització de les aigües plujanes que actualment agafarà, doncs, la zona pròpia del Passeig del Mar, però que en un futur totes aquestes aigües plujanes es canalitzaran cap a uns dipòsits que es col·locaran aquí en el Passeig del Mar de tot l'Eixample de Palamós i, per tant, reduirem el risc d'inundació en el centre del municipi. Són tota una sèrie de qüestions que fan un projecte vital, no només per la pròpia gent que utilitzi el Passeig del Mar, sinó que també ens acabarà beneficiant a tot el municipi perquè ens ajudarà a solucionar problemes endèmics com són, per exemple, les inundacions al centre.
Clar, la zona d'aparcaments de la platja haurà d'anar fora. Com reubicaran aquestes places?
Sí, de fet, s'està treballant, doncs, ja amb l'ampliació d'un aparcament a la zona del carrer Enric Vinque, cantonada amb Santiago Bañeres de Godall. En allà s'està establint, doncs, un nou aparcament que permetrà, doncs, cobrir no només les places d'aparcament que hi havien a la zona de Saló del Passeig, sinó que també, doncs, s'ampliarà i, per tant, hi haurà més capacitat. A més, com vostès saben, doncs, a través de la reforma del Port Marina de Palamós, amb la nova concessió, doncs, un dels condicionants era que l'aparcament del Port Marina fos un aparcament públic, per tant, la gent que vingui a Palamós pot estacionar al Port Marina, i, a més, s'està construint ara mateix un ascensor que permetrà connectar la zona del Pedró, per tant, el centre del nostre municipi, amb el Port Marina, per tant, un nou aparcament disponible per la ciutadania que ens visiti per poder connectar, per tant, si només sumant nosaltres aquestes dues actuacions, dupliquem i tripliquem la capacitat de places que es perden en aquesta zona de Sauló, que si som exactes, doncs estaríem parlant de 220 places, eh? Per tant, només amb aquestes dues actuacions ja suplim molt més les places que es perden. A més, amb el nou sistema que hem implementat de rotació, les zones vermelles, les zones verdes que implementem en noves parts del municipi, doncs nosaltres pensem que no notarem, doncs, la pèrdua d'aquestes places d'aparcament, i en tot cas la gent el que s'haurà d'acostumar, doncs, és aparcar en uns llocs diferents dels que aparcava fins ara.
La zona dels Jardins d'Octubre es faran en una fase posterior, perquè, si no m'equivoco, ho està redactant el Ports de la Generalitat. Han parlat sobre aquest projecte?
No, el que hem fet nosaltres és deixar aquesta fase, doncs, per una execució posterior, perquè, com tu molt bé dius, doncs, Ports de la Generalitat i el Departament de Territori de la Generalitat, doncs, estan redactant el pla director del port. Aquest pla director no està acabat i, per tant, no sabem què passarà en el nostre municipi en zona portuària. Penseu que zona portuària afecta des de l'aparcament asfaltat de la platja fins al límit de Port Marina. Per tant, tot aquest àmbit del municipi queda pendent de regulació urbanística per aquest pla director. Llavors, era molt arriscat entrar a reformar una part del Passeig del Mar que llinda, doncs, en aquesta zona portuària i que no sabem què hi faran. Per tant, per una qüestió de prudència, s'ha decidit, doncs, atacar el tronc central del passeig, la part, doncs, que llinda amb el que era l'actual aparcament de Saló, que Costes ja ens ha deixat molt clar què s'hi podrà fer allà, que és res, només hi podrà haver-hi platja. Per tant, ataquem aquest tall que sabem que no ens afectarà el que facin els nostres veïns i deixem per una fase posterior, quan ja estigui clar què ens permet fer el pla director de ports, doncs, quan el pla director de ports estigui fent, nosaltres, doncs, proposaríem fer l'altra fase del Passeig del Mar, aquests jardins de l'1 d'octubre, que ara, doncs, deixem per una fase posterior.
Uh-huh. A part dels fons Next Generation, tenen pensat incorporar altres vies de finançament pel projecte?
Doncs nosaltres ho estem demanant, ho estem treballant, especialment, doncs, amb l'Estat espanyol, amb el govern de l'Estat espanyol, a través, doncs, del Ministeri de Transició Ecològica, que és qui té la responsabilitat, doncs, en bona part del domini públic que afecta el Passeig del Mar. I nosaltres, doncs, ja vam fer un primer contacte, doncs, a l'anterior legislatura. Hi ha hagut canvis, doncs, de tècnics en les àrees de decisió d'aquí del Ministeri de Transició Ecològica, i nosaltres ja hem demanat, doncs, tornar a reunir-nos amb ells, perquè nosaltres volem sondejar la possibilitat, doncs, que vinguin altres fons de finançament que ens ajudin a pagar, doncs, a aquestes obres, que entre la fase que executarem ara i la posterior d'arranjament de la platja, doncs, s'enfilaran cap a uns 8 milions d'euros. Per tant, treballant en buscar noves fonts de finançament per poder cometre aquests treballs.
És fàcil, és factible i possible això en aquesta conversa, aquesta negociació amb el Ministeri?
Nosaltres tenim l'esperança que sí. Penseu que una part, doncs, del projecte que executarem, no aquesta primera part que presentem ara a la ciutadania, però sí una segona part que fa referència, doncs, a la restauració de lo que havia estat l'aparcament de Saló, està en zona de domini marítim terrestre, i per tant la competència és de costes de l'Estat i una part delegada a costes de la Generalitat, però en aquest cas, l'entitat competent és costes de l'Estat, i per tant nosaltres pensem que han de col·laborar, perquè al fi i al cap el que estem fent, doncs, és millorar un espai que és competència seva.
Mm-hmm. Ja que hi som, Lluís Puig, alcalde de Palamós, Esquerra Republicana és notícia precisament avui mateix, i aquesta passada nit que coneixíem doncs, l'anunci de dimissió com a president del partit d'Oriol Junqueras a partir de les eleccions europees, i l'anunci que Marta Rovira no es presentarà al Congrés del novembre a la reelecció com a secretària nacional. Què en pensa i dels resultats del partit, del seu partit, en aquestes últimes eleccions?
Bé, òbviament els resultats no van ser bons, i això no cal amagar-ho. Crec que la direcció nacional ha reaccionat d'una forma clara, d'una forma ràpida, i per tant comparteixo 100%, doncs, la comunicació que s'ha fet, no amagant, doncs, que no han sigut uns bons resultats, no han sigut els resultats esperats, i per això cal prendre accions i cal reaccionar. El primer que ho va ser el president Aragonès, assumint, doncs, la seva responsabilitat i dient, doncs, que marxava de la primera línia, i crec que això l'honora el fet de dir, escolta'm, jo he encapçalat un projecte durant uns anys, la ciutadania no l'ha valorat com nosaltres pensàvem, doncs, que la valoraria, i per tant toca a altres, doncs, emprendre lideratges. I en un segon moment, doncs, el president i la secretària general del partit, dos pilars del que han estat els darrers 10 o 12 anys, doncs, Esquerra Republicana. M'agradaria que la gent fos conscient i mirés enrere del que havia estat Esquerra Republicana molts anys enrere amb el que és actualment, i per tant que han fet una feina ingent, ho han donat tot, inclús la seva llibertat, aquestes persones, per al partit, però també per al país, i per tant, si ells han considerat que ara cal fer un pas al costat, doncs respectar-ho absolutament, i en tot cas, doncs, agrair la feina ingent que han fet durant aquests anys, i des de la gent de base que som d'Esquerra Republicana, seguir el que hem dit sempre, treballant per fer, doncs, un país més lliure, però també treballant perquè la gent tingui unes millors condicions per viure, i la gent d'Esquerra Republicana sempre ho hem fet així, i estic segur que la nova direcció nacional que en surti seguirà treballant en el mateix sentit.
Governi qui governi a partir d'ara la Generalitat, el projecte del nou hospital de Palamós està lligat?
El projecte del nou hospital de Palamós hauria d'estar lligat. Tenim un conveni signat que marca, doncs, unes obligacions per una part i per altra. L'Ajuntament de Palamós hi està treballant fermament. És més, aquest proper plenari del mes de maig, doncs, es porta a aprovació l'avanç de pla per la ubicació del nou hospital de Palamós, un avanç de pla que marca, doncs, quina és la zona prioritària del municipi per ubicar-lo, i si supera, doncs, tots els tràmits urbanístics i mediambientals que porta lligat, doncs ja començaríem a redactar la modificació de POUM, que això, doncs, són passos per anar cremant, per intentar arribar al moment que nosaltres creiem que és clau, que és arribar al moment que nosaltres puguem posar a disposició de la Generalitat, del CatSalut, aquests terrenys, i que llavors ells siguin els encarregats de construir aquest hospital. Per tant, donat el consens que hi ha en tot el territori, donat el consens que hi ha dintre la regió sanitària de Girona, que el nou hospital de Palamós és una prioritat per la regió sanitària, jo no entendria que si hi hagués un canvi de govern ara, doncs l'hospital de Palamós deixés de ser una prioritat. Per tant, espero que qui conformi el nou govern de la Generalitat segueixi tinguent l'hospital l'Hospital de Palamós com una prioritat.
Amb quin termini treballen per poder això, per poder cedir efectivament doncs, els terrenys a la Generalitat?
Nosaltres ens agradaria que abans d'acabar l'any 25 poguéssim haver acabat tot el que són els tràmits administratius.
25 o 24?
Sí, al final de l'any 25. Nosaltres... Sí, teníem, en un primer moment doncs, ens havíem marcat abans de l'estiu del 25, creiem que amb tota la tramitació prèvia que hi ha hagut, que s'han darrerit uns mesos, ens fa difícil pensar que puguem arribar al maig del 25, però a nosaltres ens agradaria treballar amb el termini que abans d'acabar l'any 25 poguéssim posar a disposició aquests terrenys en el CatSalut i llavors, quan hi hagi doncs, consignació pressupostària en els pressupostos de la Generalitat, que es pugui licitar la redacció del projecte, licitar l'obra i, per tant, començar la construcció de l'hospital.
Alcalde de Palamós, Lluís Puig, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Bé?
Sí. Has anat a veure alguna pel·li aquesta setmana o no?
No hi he vist res. Bé, en tot cas, parlem de cinema, parlem de sèries amb l'Ignasi, com cada dijous. Jo no he vist res. Tu has vist alguna cosa?
Sí, vaig a veure alguna. He vist una que s'estrena la setmana que ve, que encara aquesta no direm res, i El planeta dels simis.
I què?
Bueno. A veure, és una pel·li que no està malament,
val,
però que està molt lluny de les tres anteriors, no? Aleshores és com...
És sorprenent, no? Si, tampoc no fa tant que n'havien fet unes que estaven bé. Per què ara la caguen així?
Bé, per la pasta, simplement és que no hi ha cap altre motiu. És a dir, perquè és una prequela com que fa com una mena de reset de la trilogia anterior, que no és un reset, no? Perquè la trilogia anterior ha passat. Però te torna a explicar com si fos altra vegada la mateixa història, no? Dius, però si ja m'ho has explicat abans, ara hi tornes altra vegada. No sé, en lloc d'evolucionar i anar una mica en el més enllà, és una història que torna a repetir el que ja se'ns havia fet a les tres anteriors, que en teoria és enganxar amb la pel·li de Charlotte Heston, però bé.
Yeah.
No sé, m'ha deixat una mica fred, perquè les anteriors, a mi la trilogia anterior m'agrada molt i aquesta ha estat un clar pas enrere.
Va.
Tot i que no és una mala pel·lícula, Però
o sigui, ha de ser l'inici d'una nova trilogia.
Sí. Diuen que en volen fer 5,
Vull dir,
ja anem més enllà, ja. Va. A més, com que ha anat molt ben taquilla, doncs segur que es farà. Com a mínim una més.
Està anant ben taquilla?
Sí. Ah. Sí. Dintre que les taquilles pel·lis que són molt millors que aquesta, malauradament no han triomfat. No, vull dir, perquè és que, clar, la cosa és així. I avui en dia... no sé, és difícil predir si una pel·li tindrà èxit, si no, perquè és que és complicat, perquè no sé què porta la gent al cinema, que tampoc ha portat gent massivament, no? Però sí que ha tingut més èxit que les que darrerament estan arribant en sales.
Mm-hmm. Val, molt bé. Doncs, com es deia, el regne
del planeta dels simis, perquè també la podeu veure en català.
Això, mira, si s'ha de veure alguna cosa en català. Molt bé, doncs va, anem amb la primera pel·lícula de les quals volem parlar avui. Com
doncs,
es diu?
És Amigos Imaginarios o If en versió original.
I de què va?
A veure, això és John Krasinski, aquest actor i que ha fet pel·lícules també, algunes ha dirigit la primera d'Un lugar tranquilo, també va dirigir la segona, ha fet comèdia The Office i l'hem vist també fent de Jack Ryan. Doncs és director i escriptor d'aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula per tota la família. Ell tenia la intenció de fer una pel·lícula de Pixar, però amb imatge real, no? Aleshores, com ho aconsegueixes? Bàsicament és fer una història sobre els amics imaginaris de la infantesa. Quan els nens creixen, aquests amics imaginaris desapareixen. I el tio s'imagina que aquests amics imaginaris van a no se sap on, no? Un món solitari sense nens. Aleshores, aquí és la història d'una nena que intenta col·locar aquests amics imaginaris que han quedat abandonats a altres nens. Bàsicament. Els amics imaginaris estan fets així en animació 3D i la resta és imatge real.
Fa una mica de repelús alguns dels personatges, eh?
Sí, són tipus monstres. A mi em recordo, més que amics imaginaris, són monstres.
Sí.
De monstres S.A.
Sí.
Sí, sí que té cosa de Pixar, perquè dius, bueno, podria ser un monstre a l'estil Pixar. La música la posa Michael Giacchino, que també ha posat músiques a moltes pel·lis de Pixar. Està interpretada per Ryan Reynolds, que és la cara visible de la pel·lícula, però les crítiques no són, diguéssim, massa bones. És
a dir, un 57% a Rotten.
Sí, més enllà d'un producte infantil que als adults no agradarà, també, doncs, aquesta connexió que tenen les pel·lícules Pixar, o que tenien antigament, perquè les últimes de Pixar també són per llogar i cadires, saps? Aquesta emoció, doncs, no l'aconsegueix.
Ja.
Això és el que diuen les crítiques en general, perquè jo encara no l'he vista.
If o Amigos Imaginarios, molt bé. Va, què més?
Va, anem per una altra, que és Disco Ibiza Locomía.
Yo siempre he sabido que iba a triunfar.
¿Preparados, dragones?
Por favor, necesito ritmo.
Soy Charlie Funk, el líder de todo esto.
Que un nou biòpic, no?
Correcte. Ja tenim una sèrie de 3 capítols que crec que està a Movistar, d'exactament el mateix. Més que sèrie, és un documental.
Sí.
I ara arriba una pel·lícula de ficció de la mateixa història que ens explica el documental. Per tant, bueno, aquí ja trieu una mica què és el que us interessa més veure. En aquest cas, doncs, en poc més d'hora i mitja t'haig explicat aquesta història. Està dirigida per el Quique Maillo. I bé, la història ja us la podeu imaginar, no? El Xavi Font, que arriba a Eivissa amb el somni de dedicar-se al món de la moda, i allà un productor musical el capta amb ell i a uns altres talents per crear un grup musical sense que ells tinguin ni idea de cantar. Doncs ja ho sabem, que a base de les vestimentes, els banus i les gires de les discoteques van arribar arreu del món.
Val.
I tota la història de l'èxit i la caiguda, evidentment, que solen tenir també aquest tipus de pel·lícules i aquest tipus d'històries.
I això és en sales, eh?
Sí, correcte. Això arriba en sales demà mateix.
És que pinta bé, no pinta malament.
No. La veritat és que no. A més, és coproducció. Aquí hi ha altres companyies com Netflix, A3Media, TV3... Vull dir que aquí ha posat pasta una mica tothom.
Molt bé, doncs Disco Ibiza Locomía. Espera't un segon, que busco el següent tràiler, que no m'ha donat temps, perquè estava aquí amb Badalit mirant el tràiler de YouTube. De...
No sé. Home, no m'estranya, per això dels banus i tal. Jo,
sí.
Jo recordo que de molt petit els havia vist a la tele i era fascinant, o sigui, era fascinant, sí. per la vestimenta, perquè trobava com... Bueno, contrastava molt amb la vestimenta que havia a l'època, i la manera de moure el vano era totalment hipnòtica. O sigui, tu tenies associat el vano a la senyora gran que, saps, a l'estiu tenia calor a la terrassa.
Sí.
T'estic parlant jo de petit, no? I veure aquell moviment de vano tan brutal va ser una mica fascinant, sí, sí.
Doncs ja tinc el nou, la trailer. Què més tenim?
Jo no tenia edat per anar a discoteques, eh? Però,
bueno, jo no tenia edat per existir, tampoc.
La tele. Va, vinga, la següent, lo que sucede después.
Estoy buscando mi vuelo. Nos han desviado aquí, a donde sea que estemos.
Hola, Wilhelmina.
Hola, William.
¿De qué va això?
Mira, això és una pel·li que arriba 30 anys tard, perquè és una comèdia romàntica protagonitzada per Meg Ryan.
Sí.
Recordeu tota aquella
típica
època.
Sí.
Típica, típica. I, de fet, va venir Meg Ryan a presentar-la al Festival de Cinema de Barcelona fa només unes setmanes.
I sí, és veritat que la van entrevistar tot arreu, amb Basté, l'Ostrell...
Sí, sí, va sortir a tot arreu, amb entrevistes curtes, això sí, perquè estava molt pautada i, bueno, sí, va venir en plan estrella de Hollywood, no? Tot i que el seu millor moment ja ha passat. I, en aquest cas, no només la protagonitza, sinó que la dirigeix, aquesta pel·lícula. I la història és una mica, diguéssim, com t'ho diria, típica. Són dos amics de l'adolescència que estaven enamorats en el seu moment. Ara ja no, han fet les seves vides, etc, i es troben en un aeroport. L'aeroport, doncs, o sigui, hi ha una tempesta de neu, es queden atrapats, i durant aquesta nit que queden atrapats a l'aeroport, comencen a xerrar, i aquella atracció que havia desaparegut de l'adolescència comença a revifar altra vegada.
Bé, a veure, sí, és molt típic, però això no vol dir que sigui dolent, no?
No, però...
És que ni que sí, ni, fins i tot si és dolent, també, també ja té una mica aquesta gràcia a les pel·lícules.
Clar, sí, sí, totalment. Aquí, a veure, la gràcia també és que està el David Duchovny sí. Com a la parella de la Meg Ryan, i l'únic és que sembla una pel·li d'una altra època.
Ja, ja, sí, 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 clar. Clar, 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 està clar. Sí, sí, ja ho tenen, aquestes pel·lícules romàntiques, sí, sí, sí.
Ara, els fans d'Algo para recordar, tienes un email... Bueno, cuando sale contra Harry potser no tant, perquè ja és un nivell més alt, potser, dintre de tot el que va fer Meg Ryan, però si us trobeu a faltar aquest tipus de comèdia, doncs potser aquesta pel·li...
Una mica sí, una mica... És que comèdies romàntiques de... que no facin vergonyeta, una mica...
Ja... Sí, bueno, n'hi ha alguna, n'hi ha alguna. Sí, però jo avui en dia els demano que sigui una mica ja gamberres, no?
Ja,
i,
ja.
Com aquella, no sé si l'has vista, una que crec, no sé a quina plataforma està, sí, Malos Rollos, protagonitzada per la...
Ai, ara no. No em sona, ara. Ara.
Sí, ara te miro a veure si està en alguna plataforma.
Sin Malos Rollos.
Sí.
Per la Jennifer Lawrence.
Sí, sí, sí. És una comèdia romàntica sí. Divertidíssima, gamberra, que a més també té un punt de crítica social.
A Movistar. I...
A Movistar, doncs sí. Doncs allà la podeu trobar, si voleu.
Val, molt bé. I ara anem a Netflix, no?
Anem a Netflix, sí, amb una sèrie de televisió que és... jo he de confessar que no la veig, però com que sí, hi ha molta gent que la veu, sí. Dic, porta-la, perquè aquí, sí, no sé si Dani l'haurà vista, no? Que és Los Bridgerton, tercera temporada.
Dearest gentle reader, we have been apart for far too long.
Jo sí que no l'he vist de tot, però vaig començar els dos primers capítols i vull continuar-la, perquè no sé, no em va desagradar el que vaig veure. Uh-huh. Però no, encara, vull dir, els dos primers capítols de la primera temporada.
Sí, no deixa de ser també una altra història romàntica. Sí. En aquest cas, doncs, agafa uns personatges que ja apareixien a les altres i posa el focus en ells. I és aquesta història que en principi no és d'amor, però que anirà generant en amor amb aquest ambient que té d'època, però també trencant moltes coses de l'època, no? És a dir, que és una sèrie que no s'avergonyeix de ser, no, de no ser realista, més aviat, no? Mm-hmm. I la peculiaritat és que s'estrenen dos tongades aquesta tercera temporada, eh? Demà la primera part i el 13 de juny la segona.
Sí, bueno, sí, això ja ho fan habitualment, no últimament, però sí. és una ficció històrica, però bueno. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.
Lo de històrica ja és com una comèdia, també.
Sí, sí, però bueno, sí, t'ubica en una altra època, diguem.
Sí, això sí, pels vestits, sí. Però vaja, les maneres de fer i tot són actuals.
Sí, exacte, exacte. Però
i la combinació això... de diferents races també dintre sí. D'una època històrica que no estaven juntes.
Exacte, sí, 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 correcte. Bueno, no està malament, és entretinguda, allò sèrie per no pensar gaire, però ben,
sí, sí.
No sé, ben rodada, amb planos macos, gent guapa... Bueno,
a vegades allà. Ve de gust aquestes coses.
Sí, 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 sí. A veure, cinemes de proximitat aquest cap de setmana... A Palafrugell no hi ha res, perquè hi ha programació de les festes de primavera. A Torroella hi ha molta cosa. A veure, anem en ordre. Per començar, dintre del marc del Cineclub, demà, Puan, una pel·lícula que em sembla que és italiana. Durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, a les 5 de la tarda, Garfield, la pel·lícula, en català, com ha de ser. Llavors, demà... passat dissabte a les 7 de la tarda i fan, dins de les jornades de memòria històrica, Bienvenido Mr. Marshall.
Ostres!
I després dissabte i diumenge i dilluns i fan Sangre en los labios amb Kristen Stewart. I a Begú aquest cap de setmana hi fan Hasta el fin del mundo amb Viggo Mortensen, la pel·lícula de Viggo Mortensen.
El western.
El western de Viggo Mortensen, divendres, dissabte i diumenge. I si la voleu veure en versió original, dissabte a les 5 de la tarda. Doncs res, això. Per cert, ahir va sortir el tràiler final de La Casa del Dragón, de la segona temporada.
Sí, sí.
I tinc moltes ganes. Queda un mes, just? Però és d'aquí un mes, just.
Jo sí, va sortir també el del Senyor dels Anells, però m'ha passat el mateix, tinc més ganes de veure sí. La Casa del Drac, el Senyor dels Anells, que voleu que us digui.
És que pinta tan bé i és tan xula i no sé, això, a veure si surt ja i que passi ràpid aquest mes.
Sí, moltíssimes ganes de veure-la.
Molt bé, doncs Ignasi, res, que vagi bé. Ai, espera, que ara no trobo el ratolí. Saps allò que et desapareix sí. El ratolí de la pantalla i hauria de posar la següent sintonia.
Setmana d'Upfronts, que diuen als Estats Units, que han sortit un munt de tràiler i de novetats de televisió de la propera temporada.
Ah, Agatha, no? S'hauria d'estrenar de Netflix, de Netflix, de Disney, de Marvel, en algun moment?
Sí, s'estrena al setembre. Ja van donar la data. Sí, al setembre.
És que vaig veure que hi feien una preview o alguna, jo què sé, feien un... Pensava que era ja. Pensava que tocava ja.
No, van anunciar la data, no sé si és el 13 de setembre o no. Així, sí. Vull dir que...
Em va semblar que hi feien una presentació i pensava que havia de sortir ja.
Sí, era això, les presentacions de totes les novetats en tele de la temporada que ve.
Ja, molt bé. Doncs, Ignasi, va, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
Dijous encara sota els efectes d'aire relativament més fred en alçada que estimularà el creixement de nuvolades entre migdia i tarda, amb algun ruixat localment acompanyat de tempesta. L'estat del cel serà variable i també tindrem estones de grans clarianes amb sol, amb una temperatura màxima una mica més alta entre els 20 i 23 graus. Demà la probabilitat de pluja serà més baixa amb estones de sol.
El Supermatí torna demà a les 8 del matí, com sempre, a l'actualitat del Baix Empordà, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagi bé, tingueu molt bon dia.